Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Centenars d'estudiants es concentren a tot Catalunya per reclamar que es publiquin els nous models d'examen de la selectivitat. A Barcelona, la protesta ha començat a la plaça Sant Jaume i s'ha desplaçat a les portes del Departament d'Universitats i Recerca. Ara es dirigeix cap al Parlament. Des del govern s'ha enviat un missatge de calma i es comprometen a publicar-los a finals d'aquest mes. Els supervivents de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki guanyen el Premi Nobel de la Pau d'aquest any. El Comitè Noruec reconeix a l'organització japonesa Nihon Hidakyo l'esforç per la lluita contra l'ús de les armes nuclears. Almenys dos cascos blaus ferits al sud del Líban en un nou atac de les tropes israelianes contra la caserna general de la missió de pau de l'ONU, el segon en dos dies. Israel també ha matat 22 persones i n'ha ferit més de 100 en un bombardeig sobre el centre de Beirut. 12 persones han mort en dos dies a Odessa, Ucraïna, en dos atacs russos. Les últimes 4 han perdut la vida aquest matí en un atac contra un edifici on vivien i treballaven. Aquest matí el president Volodymyr Zelensky s'ha entrevistat amb el papa i després anirà a Berlín per reunir-se amb el canceller alemany. Pedro Sánchez referma que el seu govern serà implacable en la lluita contra la corrupció. Ho ha dit després de conèixer les últimes informacions que deixen l'exministre Ábalos a un pas de la imputació del cas Koldo. El president espanyol ha recordat que va apartar Ábalos de seguida que en va saber que l'investigaven. Marta Rovira va ser qui va alertar que Junqueras maniobrava per mantenir càrrecs d'esquerra de la seva confiança al govern de Salvador Illa, tal com ha avançat Catalunya Informació. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha negat les converses del PSC amb l'expresident dels Republicans per salvar dirigents de l'etapa de Pere Aragonès. Comissions Obreres amenaça d'aixecar-se de la taula de negociació per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja si a la reunió d'avui la patronal continua tirant pilotes fora per encarar la reforma horària. Ministeris, sindicats i empresaris estan reunits des de primera hora del matí. El centre KBR de Barcelona repassa des d'avui la fotografia de Cartier-Bresson, un dels grans testimonis de la història del segle XX. La mostra d'unes 250 imatges se centra en el compromís social i polític del fotògraf francès, mestre de l'anomenat instant decisiu. Als esports.
El Barça de bàsquet rep l'Alba de Berlín a 8:45 del vespre amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf a l'Euroliga. A la Copa Amèrica Femenina de Vela, el Celtic BCN sabrà aquesta tarda qui serà el seu rival a les semifinals. S'hi enfrontarà per un lloc a la final aquesta mateixa tarda. I el jugador del Barça de futbol sala, Pitus, estarà entre 8 i 10 setmanes de baixa després de confirmar-se que té una lesió muscular a la cama dreta que es va fer durant el Mundial amb el Brasil.
I el temps, sol i grans clarianes a l'interior, comarques de Ponent i punts del Pirineu, mig ennuvolat a la costa i al prelitoral, amb alguns xàfecs al sud de la demarcació de Girona i a l'est de la de Barcelona, entre el Maresme i el Baix Empordà. Al final de la tarda hi pot haver alguns ruixats a les comarques de Lleida. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els estudiants han sortit al carrer avui a tot el país per reclamar que es facin públics ja els canvis a la selectivitat. Sí que sabem que les noves PAU, que es faran el pròxim mes de juny, seran de model únic d'examen de les 35 matèries i que les faltes d'ortografia en les proves de llengües poden arribar a restar 2 punts de la nota obtinguda. El govern diu que a finals d'octubre ja ho tindran clar i ho podran explicar, faran públics aquests exàmens. Per tant, de seguida anirem al centre de Barcelona, on hi ha aquesta concentració d'estudiants de batxillerat en protesta pel nou model d'avaluació. Renfe ha decidit fer més canvis per pal·liar les queixes dels usuaris pel tall de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Ara posaran més autobusos directes entre Reus i Barcelona, un servei que ja existeix des del primer dia entre Tarragona i la capital catalana i que els viatgers prefereixen abans que el tren ja que si no el trajecte se'ls allarga moltíssim. Seran entre 5 i 6 trajectes entre Reus i Barcelona, però amb un petit detall que encara ara no sabem a partir de quan. Aquesta novetat l'ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Panequeca, també ha donat detalls sobre aquell gran anunci que va fer el president Illa al discurs al debat de política general, la construcció de 50.000 habitatges públics nous. Doncs bé, diu la portaveu que es reuniran amb la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, la setmana que ve, per buscar de quina manera els pisos que ells tenen a Catalunya poden formar part d'aquest paquet de 50.000 habitatges. Hem vist que la Sareb té uns 13.000 habitatges a tot Catalunya. A partir de 2:15 anirem a Agramunt, a l'Urgell, on comença la Fira del Torró. Sí, d'aquí 2 dies serà Nadal com qui deu. Avui volem saber què ha de tenir un bon torró i, per exemple, una bona xocolata. I passarem per Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà, un municipi que no arriba als 700 habitants. La seva escola rural ofereix ara places per a criatures d'un i dos anys, de manera que les famílies no han de marxar, per exemple, a Figueres per dur-los a la guarderia i així, quan han de començar P3, ja es queden al poble. Una manera diferent, també, de lluitar contra el despoblament. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Centenes d'estudiants d'ESO, batxillerat i FP es concentren a tot Catalunya per reclamar que es publiquin els nous models d'examen de la selectivitat. Des del govern s'ha enviat un missatge de calma. Es comprometen a publicar-los a final d'aquest mes d'octubre. Les PAU seran aquest any exàmens únics i les faltes d'ortografia, això sí que ho sabem, en llengües, podrien restar 2 punts a la nota que s'obté. La protesta de Barcelona, la més nombrosa, doncs és al centre de la ciutat. Allà hi tenim la Mar Riera amb el suport tècnic del Martí Cuní. Mar, bon dia.
Molt bon dia. La concentració d'estudiants ha començat a la plaça Sant Jaume i de manera improvisada ha baixat per Via Laietana. Hi ha hagut una escridassada davant la seu del Departament d'Universitats. I després la protesta ha arribat fins aquí, on som ara, a la plaça, a l'estació de França de Barcelona. Són centenars d'alumnes, com dèieu, principalment de segon de batxillerat, que reclamen conèixer i tenir els nous models de les PAU. Estan indignats, consideren que juga amb el seu futur. Sentim alguns d'ells.
Volem manifestar que estem sota la desinformació sobre què és el que està passant amb les proves PAU i quins són els models d'examen.
Si només tenim un únic model per matèria, no es podrà fer ben bé l'examen exactament per poder practicar i anar molt bé preparats per l'examen de la selectivitat.
Llavors, això que volem, que aprenem a com fer-ho només amb els mesos que ens queden, ens sembla molt injust perquè tota la nostra vida se'ns ha donat una educació molt diferent a la que ens estan demanant ara.
La protesta l'ha convocat el sindicat d'estudiants, que ja ha anunciat que si dilluns no es publiquen aquests nous models, convocarà una nova jornada de vaga de cara a la setmana que ve.
Mar, abans d'aquesta protesta, des del Departament de Recerca i Universitats s'han intentat donar detalls d'aquests exàmens.
Sí, s'ha volgut donar un missatge de calma als estudiants. Han explicat que ara s'estan reunint amb els professors, que ja ho han fet amb 14.000, i que un cop acabin aquestes trobades publicaran tots els models. Serà un model per matèria. La coordinadora de la PAU, Pilar Gómez, insisteix que els resultats de les PAU depèn principalment del batxillerat i que les faltes d'ortografia estan valorant a veure si restaran entre 1 i 2 punts com a màxim en funció de la matèria. La sentim.
Doncs ara, en els exàmens, també caldrà valorar coses del tipus com la presentació, perquè de vegades hi ha exàmens que són directament il·legibles, la cohesió de les respostes, la coherència, la correcció lèxica. És evident que no podem estar contestant un examen de biologia, de química o de llatí com si estéssim fent un tuit.
També ha explicat que als exàmens desapareixerà les dues opcions, ja no hi haurà A i B, tot i que dins del mateix examen alguna pregunta podria tenir més d'una opció, i també important que tindran un màxim del 30% de preguntes tipus test, la resta serà a desenvolupar. Una selectivitat que està generant molt malestar entre els estudiants i que la previsió és que es celebri entre l'11 i el 13 de juny.
Molt bé, doncs esperarem el final de mes perquè es faci públic tot plegat. Gràcies, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Tenim novetats a aquesta hora, 1:10 que hem d'anar a buscar al Palau de la Generalitat. Tarragona serà el primer municipi que cedirà sòl municipal per construir-hi pisos de protecció oficial. És el que acaba de confirmar l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, després de la reunió que ha mantingut amb el president Salvador Illa a Palau. Una trobada que també ha servit per desencallar la creació del tramvia del Camp de Tarragona i avançar en la protecció del patrimoni de la ciutat. Eva Compte, Palau de la Generalitat.
Hola, bon dia, Marta. L'alcalde de Tarragona ha avançat que en aquests primers terrenys que cediran s'hi construiran 200 pisos de protecció oficial.
Serà el pla parcial número 10, el PP10, la finca M5, on hi ha una part d'aquesta finca que és de propietat de l'Ajuntament de Tarragona i una altra part que és de l'Incasol. D'aquesta manera estem parlant que prop de 200 habitatges podran ser construïts gràcies a aquesta cessió de sòl que farà l'Ajuntament de Tarragona.
El govern també s'ha compromès a tirar endavant aquesta legislatura la fase 2 del tramcamp, el tramvia que uniria Tarragona i Reus amb l'aeroport de Reus. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
I sobretot doncs, que puguem avançar durant aquesta legislatura doncs, en poder tirar endavant els compromisos per a la redacció dels projectes i, en tot cas, doncs, el seu desenvolupament posterior. Crec que aquest és un dels projectes més ambiciosos del país, però els he dit, no tenim vocació només de fer la fase 1, sinó de poder avançar durant aquesta propera legislatura no?, amb tots els tràmits que impliquin la segona fase del tramcamp fase 2.
Durant la reunió, Illa també ha agafat el compromís d'implicar-se en la creació d'un consorci de patrimoni de Tarragona, on en formin part totes les administracions, com li ha demanat l'alcalde, i ha intercedit també perquè el govern espanyol també s'hi afegeixi. L'alcalde de Tarragona i el president Salvador Illa s'han emplaçat a una nova reunió bilateral al gener del 2025.
Gràcies, Eva. Doncs ja tenim una novetat, que és aquesta petició de Tarragona per sí ser el primer municipi en singular per cedir sòl municipal per construir-hi pisos de protecció oficial. La segona novetat sobre el tema de pisos públics l'ha explicada avui en aquesta casa, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori. La setmana que ve hi haurà una reunió entre el govern i la Sareb per parlar d'aquests habitatges i els solars que l'anomenat Banc Dolent té a Catalunya. Segons Sílvia Paneque, treballen en totes les fórmules possibles per aconseguir més habitatge públic i arribar al que anunciava el president Illa, aquests 50.000 pisos, Jordi Canal.
Sí, una possible cessió d'actius de la Sareb al Pla s'afegiria a d'altres mesures, la reserva de sòl públic per edificar-hi ja anunciada, o altres mesures en què treballa el govern i que permetran fer realitat la fita que Paneque ha defensat com assolible.
Dels solars, per tant, d'allò que està en disposició de poder-hi construir, d'aquí és on volem treure la majoria d'aquests 50.000, a part de rehabilitació, que també no n'hem parlat gaire probablement en el debat d'orientació política general, però veuran que en l'acord de dimarts també hi ha rehabilitació, mobilització de pisos buits, és a dir, no tots els 50.000 són obra nova.
En una entrevista als matins de TV3 del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no ha descartat la possible cessió gratuïta d'actius de la Sareb a Catalunya, tot i que recorda que l'objectiu és vendre'ls per recuperar diners del rescat bancari.
No estamos ahora en una situación de no contemplar ninguna situación. Tenemos que poner sobre la mesa todas las posibilidades y avanzar en la medida en la que hagamos el mejor uso de estos activos de Sareb. Hay que tener en cuenta también que los activos de Sareb son activos públicos y que la venta supone recuperar el coste del rescate para los contribuyentes. Y eso es un elemento también muy importante en la propia actividad de Sareb.
La Sareb té uns 13.000 habitatges a Catalunya. Segons fonts de l'entitat, no tots són habitables. A més, n'hi ha uns 4.000 amb contractes de lloguer social ja vigents i uns 1.300 més que estan cedits a administracions públiques, també amb finalitats socials.
Abans sentíem la consellera Sílvia Paneque explicant aquesta petició de reunió per la setmana que ve amb la Sareb. Això ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio, on també ha dit que Reus, el Baix Camp, tindrà més autobusos directes a Barcelona per pal·liar els efectes del tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres en el túnel de Roda de Barà, les obres que es fan del corredor mediterrani. Això sí, no ha dit quan es posarà en servei. Però sí sabem, Josep Ramon Ruiz, de quantes freqüències estem parlant, no?
Doncs Hi haurà entre 5 i 6 trajectes entre la capital del Baix Camp i la capital catalana, igualant els viatges que s'ofereixen per carretera des de Tarragona, com ha explicat la consellera Paneque.
Les mateixes condicions de 4 euros al bitllet. I això, doncs, avui ja els hi puc confirmar, doncs, que ho posem en marxa. Per tant, de les dues freqüències que tenien habitualment, passarem a 5 o 6 freqüències en les mateixes condicions que Tarragona.
La mesura arriba l'endemà de la reunió entre el govern i la plataforma Dignitat a les Vies, que va reclamar solucions per carretera per als usuaris que es desplacen des de Reus. La seva portaveu, Ana Gómez, satisfeta, diu en declaracions a Catalunya Informació que encara queda molt per fer.
Avui sentir que els busos de Reus seran una realitat, doncs no podem dir més que gràcies, que hem de seguir treballant perquè segueixen ben moltes mancances, però per moltes persones això serà una mica d'alivio per la situació que estan vivint.
Paneque ha demanat al ministre de Transports, Òscar Puente, que prengui una decisió ràpida sobre si continuen o no els abonaments gratuïts.
Doncs hem arribat a un quart i ja pràcticament un minut de dues. Doncs ara mateix la connexió amb l'equip viari per saber la situació del trànsit i també si està igual el problema que hi havia la línia interrompuda de l'AVE entre Girona i Barcelona, si no vaig equivocada. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs si no vas equivocada, Marta, i comencem parlant precisament dels trens, perquè des de 11:45 es manté aturada la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. Segons ha informat Adif, el tren Euromet, que va de Figueres a Alacant, ha atropellat mortalment una persona en un punt de pas no autoritzat a Llinars. A la zona s'hi han traslladat efectius de bombers i policia, afecta trens d'alta velocitat AVE, que es mantenen aturats a Girona, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir el pas dels trens. I pel que fa al trànsit rodat, doncs també destacar que a aquesta hora hi ha uns 6 quilòmetres de cua compacta a l'AP7 de l'Ametlla de Mar al Perelló, sentit sud, direcció Amposta. S'estan retirant uns vehicles que hi havia accidentats. El cinturó de litoral amb retenció de Cornellà a Sant Joan d'Espí, direcció cap a Lleida, per un vehicle avariat. També hi ha aturades a aquesta hora a l'inici de la C58 de sortida de Barcelona, a la Pota Nord, cap al nus de la Trinitat, i hi ha bosses d'aturades a diferents trams a les rondes de Barcelona. Aquesta és la situació en aquests moments.
I ara un cop d'ull a la previsió meteorològica per avui tot el cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Avui es nota la refrescada, també tenim una lleugera inestabilitat, matinada, matí, migdia, fins i tot, amb ruixats forts dins del mar. I no descartem, a mesura que escalfi una mica el sol, es vagin desenvolupant nuvolades, més o menys del Barcelonès, Baix Llobregat, cap al Maresme, punts del Vallès, fins al sud de Girona, fins al Gironès, la Selva i les Gavarres. Pot caure algun xàfec, no descartem que ho pugui fer amb intensitat, com va passar ahir al vespre o a la nit, amb pluges de 10 a gairebé 30 litres per metre quadrat en punts del Maresme, també cap al Gironès, la Selva, Sant Pol de Mar, 27 litres per metre quadrat, 25 a Llagostera, 25 litres per metre quadrat a Riudellots de la Selva. Sobretot, doncs, ahir la nit va ploure fort en aquests sectors. En canvi, cap a Ponent, més aviat clarianes, més aviat sol, es pot ennuvolar una mica de cara a la tarda, i al Pirineu, núvols i clarianes, o fins i tot sol. Per tant, aquí el temps no ha de canviar. Si hi ha algun ruixat, seria més aviat costa o potser prelitoral. Insistim, sobretot l'àrea del Barcelonès fins al Maresme, sud de Girona. Pel que fa a la temperatura, una mica més baixa, màximes en general de 18 a 22 a l'interior, 23-24 cap a la costa i cap a l'Ebre. Demà dissabte, dia mig ennuvolat, no tenim cap gran pertorbació, però hi ha una mica de vent de l'est, una mica de vent de llevant i xaloc. Això portarà núvols, alguna pluja, més aviat minsa, no seran importants, cap al sud de Barcelona, extrem sud de Lleida i també, sobretot, Costa Daurada, Tarragonès, l'àrea del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La temperatura de nit puja lleugerament, de dia baixa lleugerament, i preveiem a la tarda algun ruixat novament cap a la costa, l'àrea de Barcelona-Maresme, potser cap a l'Ebre, i de cara a la tarda i al vespre algun xàfec podria entrar per les comarques de Ponent, de Lleida. Diumenge faria més sol, alguna boira al matí, i alguns núvols, sobretot a la tarda, cap a la costa, i especialment més abundants cap a l'Empordà, la Selva, la Costa Brava i el Cap de Creus.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Més novetats. El jurat popular del judici per la mort a ganivetades d'un jove a Salou la nit de la Castanyada de fa 2 anys considera que els dos acusats són culpables. Un d'ells com a autor dels fets i l'altre com a còmplice. còmplice, perdó, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Què han argumentat els membres del jurat?
Doncs que queda provat que l'acusat de les ganivetades va ser realment l'autor de la mort del jove tutelat de 19 anys i de les ferides a un amic de la víctima. També descarten que el consum d'alcohol i drogues influís en les seves accions. Pel que fa a l'altre investigat, el jurat conclou que va ser còmplice dels fets en portar l'arma i per haver discutit i perseguit la víctima, però que l'empenta que li va donar el jove no va ser decisiva i no hi havia voluntat de matar-lo. El president del jurat ho expressava així.
Mohamed es culpable de haber dado muerte a Rachid. Votos a favor se aprueba por unanimidad. La presente decisión se basa en las declaraciones de Isam y Abdelá en las que indican que Mohamed apuñala en la espalda a Rachid en relación con Luis Andrés. Es culpable de haber dado muerte a Rachid. Votos a favor, cero votos. No hay voluntad o acuerdo conjunto de causar la muerte.
La Fiscalia ha mantingut la petició de pena de 12 anys de presó per homicidi i 4 per lesions a un dels processats. L'altre acusat ha vist rebaixada la pena de 12 a 7 anys en ser qualificat de còmplice i aplicar-li l'atenuant d'embriaguesa. Per la seva banda, la defensa de l'acusat d'homicidi ha demanat que se li apliqui l'atenuant per reparació de danys. El judici ha quedat ara vist per sentència.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adeu, bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona incrementarà entre 5 i 10 euros l'any el rebut de la taxa de residus que paguen les llars de la ciutat. Ho recull el projecte d'ordenances fiscals que dimecres que ve votarà inicialment la Comissió Municipal d'Economia. El govern de Jaume Collboni també preveu aplicar l'IBI màxim a més de 200 hotels instal·lats en immobles d'alt valor cadastral. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalán.
L'increment de la taxa de residus que es cobra en el rebut de l'aigua en funció del consum representarà un increment anual d'entre 5 i 10 euros per al 70% de les llars de la ciutat. El govern municipal, tal com demanaven els comuns, aplicarà l'IBI màxim a 208 hotels de la ciutat que són en immobles d'un alt valor cadastral superior als 5,2 milions d'euros. La majoria estan gestionats per societats patrimonials. El tinent d'alcalde, Jordi Valls, admet que el projecte d'ordenances fiscals s'ha fet en converses amb els comuns i Esquerra i assumeix que la negociació dels pressupostos per l'any que ve està en cara molt verda.
A l'àmbit de pressupostos ja entrarem a discutir-ho, eh? I entrarem a discutir-ho amb la voluntat, amb la mateixa voluntat que estem fent les ordenances i amb la mateixa voluntat que he tingut sempre.
L'Ajuntament incrementarà també l'IBI que es cobra a les terminals de creuers i als altres operadors del Port de Barcelona. I atenció als cotxes elèctrics, perquè l'exempció de l'impost de circulació serà a partir d'ara per un màxim de 5 anys i a partir de l'any que ve pagaran la meitat de l'àrea verda d'aparcament. Amb totes aquestes mesures, l'Ajuntament preveu recaptar més de 20 milions d'euros.
La ciutat de Reus, al Baix Camp, activarà l'any que ve un abonament de transport combinat que permetrà als usuaris deixar el cotxe en un aparcament municipal i fer servir els busos i les bicicletes de lloguer de forma il·limitada durant tot l'any. Forma part de les accions per reduir les emissions al centre de la ciutat. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I quant costarà aquest abonament?
Mira, seran 50 euros mensuals. Segons l'Ajuntament, això podria fer estalviar als usuaris uns 600 euros cada any en els bitllets habituals dels diferents serveis. Donarà dret a aparcar el cotxe durant tot l'any a l'aparcament del Tecnoparc, que està situat a l'est de la ciutat, i agafar els busos i les bicicletes de lloguer de la ganxeta totes les vegades que es vulgui. Segons Daniel Marco, regidor de Via Pública, l'objectiu és treure vehicles privats del centre.
És una nova aposta cap a aquesta mobilitat sostenible. Hem de tendir a moure'ns per la ciutat d'una manera més sostenible i per això l'objectiu de deixar el cotxe aparcat i fer servir aquests mitjans alternatius no contaminants. I amb aquest objectiu doncs, posem a l'abast de la ciutadania una mesura més, una mesura innovadora.
Aquest abonament, anomenat Aparca i Mouta, forma part, com deies, de les mesures per implementar la zona de baixes emissions a partir del pròxim mes de gener.
I la pregunta és si podrà apuntar a tothom?
Tothom sí, però segons ens explica avui el regidor Marcos, el públic objectiu, de fet, són els veïns de Reus. Bàsicament perquè un dels condicionants és que el cotxe només podrà sortir del pàrquing un màxim de 2 vegades a la setmana.
Nosaltres el que busquem amb aquest abonament és que el vehicle estigui el màxim temps possible dintre l'aparcament, que els vehicles no es moguin per la ciutat. Per donar una mica de flexibilitat també a aquella persona que vulgui utilitzar aquest abonament és que puguin fer màxim 2 sortides durant la setmana.
L'Ajuntament de Reus també ha anunciat que congela les tarifes dels aparcaments municipals i de la zona blava, però en canvi incrementa les dels autobusos urbans. S'ha aprovat una pujada del 5% de tots els títols de Reus Transport, tret del bitllet de senzill i el de l'aeroport, que augmenten un 23%.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Més novetats a 5 minuts perquè siguin 2:15. Salut engega la campanya de vacunació contra la Covid i la grip per persones més grans de 60 anys, embarassades, menors de 5 anys i personal sanitari, amb l'objectiu aquest any d'augmentar la taxa de vacunació fins al 75%. Per fer-ho possible, impliquen per primer cop les farmàcies. Explica'ns, Mònica Mas.
Bon dia, Marta. L'any passat, la taxa de vacunació aconseguida per la població més gran de 60 anys no va arribar al 50% i pels infants de 6 mesos fins a 5 anys va ser del 28% de cobertura vacunal contra la grip. És per això que el departament redobla els esforços per terra, mar i aire i, d'una banda, demana l'ajuda dels farmacèutics perquè sensibilitzin, sobretot els majors de 60 anys, de la importància d'estar protegit contra la grip i la Covid i, si és possible, que surtin de la farmàcia amb dia i hora per vacunar. Jordi Casas és el president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
Un cop al mes aniran a la farmàcia a buscar la medicació i creiem que és un moment doncs, idoni aprofitar doncs, aquesta capilaritat de la xarxa de farmàcies per incidir en aquell moment. A més, una població en la qual, com ja vam fer durant la pandèmia, doncs, ajudar a combatre aquesta bretxa digital. I l'objectiu és que surtin doncs, de la farmàcia convençuts i a ser possible ja amb la cita.
També s'ha posat en marxa un pla pilot al Barcelonès Nord i al Baix Maresme, on proactivament s'estan enviant SMS als mòbils donant cita per vacunar-se en els 6 punts de vacunació poblacionals habilitats per aquesta campanya. I paral·lelament també es farà una campanya publicitària molt àmplia als mitjans de comunicació, així com les xarxes socials i per primer cop a WhatsApp. Amb el lema Propaguem la vacuna, vacunat.
La síndica de Greuges demana a les administracions que facin tancar el pàrquing i les activitats que un particular ofereix a tocar de la platja a la gola del Fluvià, Sant Pere Pescador. Des de l'Ajuntament reconeixen que el problema s'està allargant més del compte i avancen al Catalunya al Dia que al final segurament caldrà engegar un procés d'expropiació. Fèlix Martín, estem parlant d'un espai situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Sí, sí, el cor del Parc Natural. Per tant, és una zona protegida que forma part de la xarxa Natura 2000, però amb aquests terrenys en conflicte que són de propietat privada. A partir de les denúncies que li han fet arribar diverses entitats ecologistes, des de la Sindicatura de Greuges, ara s'hi han pronunciat. I destaquen la necessitat de restaurar el domini públic de tot l'espai i reclamen a les administracions que actuïn. Hem parlat amb l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa. Ha explicat que ja ho han fet, que hi són al darrere, que el conflicte és als jutjats i que fins i tot van precintar-los sense èxit al pàrquing per autocaravanes.
Tot i havent segellat una mica l'activitat i que el propi promotor va trencar el precinte, aquí vàrem demanar ràpidament mesures cautelars en el jutjat corresponent i això se'ns està allargant més del que nosaltres esperàvem per el fet de poder dir, escolta, i si som capaços, en període estiuany inclús, de poder tornar a precintar definitivament i que no hi torni a haver una activitat primer il·legalitzable i que segurament està malmetent el medi ambient.
Amb el nom de Fluvià Nàutic, des de l'any 2021, aquí han habilitat, entre d'altres, un pàrquing per a caravanes i unes instal·lacions de lloguer de motos d'aigua i caiacs. De retruc, també han tancat el camí del Juncar i, per tant, s'impedeix l'accés a la gola del Fluvià.
I veuen una possible solució?
Doncs l'alcalde n'apunta una, però ja adverteix que no serà ràpida l'expropiació dels terrenys.
El destí final aquí hauria d'haver una restauració ambiental en el territori, sobretot el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquí sabem que la pròpia Generalitat i l'administració corresponent, el Ministeri corresponent de l'Estat, també estan treballant en aquest tema i creiem que aquesta ha de ser una via per revelar el clau d'una vegada amb aquest tema, perquè si no, això es pot convertir etern.
Mentrestant, el promotor d'aquestes activitats recorda que és una propietat privada i assegura que té tots els permisos.
Gràcies, Fèlix. La pressió immobiliària d'Andorra està afectant el mercat de l'habitatge a la comarca de l'Alt Urgell, que és just a l'altra banda de la frontera. Davant la falta de pisos i l'encariment de preus de l'habitatge, ara s'ha creat un grup de suport per als llogaters d'aquesta comarca, Eloi Barrera.
L'encariment de preus i la falta d'habitatge a Andorra ha forçat molts treballadors del Principat a desplaçar-se fins a la Seu d'Urgell, a uns 20 quilòmetres de la capital andorrana. Això ha tensionat el mercat immobiliari de la Seu, com explica l'activista Guillem Fiter.
I molts cops el que han hagut de fer aquesta població ha sigut vindre a viure aquí i, per tant, això també ha capgirat l'oferta d'habitatge aquí al municipi.
Ara és gairebé impossible trobar un pis a la Seu d'Urgell i es detecten lloguers abusius, irregulars o en condicions fraudulentes. Per això s'ha constituït el Sindicat de l'Habitatge de l'Alt Urgell. Irene Palomo és una de les portaveus.
És una qüestió latent el tema dels abusos i de la problemàtica del lloguer, de deixar de que sigui una cosa individual que es viu en vergonya, en silenci, com per a veure, demostrar que hi ha molta gent que està patint el mateix i que no té, no es té per què patir aquestes situacions.
També denuncien que molts pisos es lloguen en males condicions, sobretot d'aïllament tèrmic aquí al Pirineu. El sindicat es presenta oficialment demà a la Seu d'Urgell.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A aquesta hora marxem cap a Agramunt, que aquest cap de setmana celebra la 35a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Aquest any, com a novetat, el certamen ja ha engegat el divendres amb unes conferències per a estudiants, amb sessions pràctiques sobre el torró i la xocolata. Allà hi tenim en Pere Joan Albrecht. Pere Joan, són estudiants que, de fet, ja cursen cicles sobre gastronomia.
Hola, Marta, bon dia. Així és. Hi han participat una seixantena d'estudiants de l'Escola d'Hostaleria de Lleida i de cicles formatius de l'Institut Ribera del Sió d'Agramunt. Hem parlat amb tres d'ells, el Miquel, el Julián i l'Esperança.
Puc tirar de fer pastisseria o fer tornaire, també. És una cosa que m'agrada molt, em fascina molt. Tot el món del tema xocolata i coses així. Com es fa...
De com es fa el torró i perquè pensava que era amb sucre, no amb mel. Pensava que era només un torró en especial. No sabia que n'hi havia molts.
M'agrada tot el món de la pastisseria, no tan concretament amb els torrons, sinó tot.
Entre els ponents hi havia el xef elegit millor mestre xocolater d'Espanya l'any 2005, Josep Maria Ribé. Li hem preguntat que ha de tenir una bona xocolata i un bon torró i ens ha dit que cal fer un bon tractament de la matèria primera i ser creatiu, sense perdre, això sí, la tradició artesanal. Tot plegat perquè el consumidor quedi impressionat.
Per poder enganxar la gent i bueno, trobar aquest equilibri en el qual, quan allò es posi sobre la taula i ho compartim, doncs, en un moment de festa, hi hagi aquell moment de silenci quan el provem, no? Això és que passen coses. Això és que quan ens ho posem a la boca, allò transmet.
Avui en dia els mestres torronaires han innovat, Pere Joan, i podem parlar de molts tipus d'ingredients.
Per exemple, Torrons Virgínia es presenta un centenar d'elaboracions diferents, torró cruixent de mandarina o torró de pa amb tomata i oli verd. O Torrons Vicenç amb elaboracions amb xefs gastronòmics com Albert Adrià o Ángel León. Sentim el seu propietari Ángel Velasco.
Amb l'Ángel León hem treballat més el tema del, com a xef del mar, el tema del plàncton. Hem fet un torró amb plàncton i amb els arrels àrabs que n'hi ha a Andalusia i a Cádiz, on és ell, amb el torró de la torta d'anís i el de limó marroquí, que és una llimona encurtida, com si fos una anxova, que l'encurtim amb sal. Doncs fem el mateix amb la llimona.
I com preveuen la campanya d'aquest any?
Doncs amb optimisme, tot i que han hagut de pujar preus al voltant d'un 10% per l'increment del preu del cacau i dels fruits secs. Sentim Zoe Valero, de Torrons Fèlix, i Víctor Segú, de Torrons Virgínies.
Per una banda, doncs, al final, les varietats tradicionals, la base és la matèria prima, que és l'avellana i l'ametlla, i això ha pujat doncs, considerablement el seu cost. I per altra banda, doncs, nosaltres, amb la nostra especialització dels torrons d'autor, que tots són amb varietats de xocolates, doncs el cost del cacau també ha pujat.
Hi haurà una pujada de preus a tot el sector, el cacau ha experimentat una pujada forta.
Per tant, cita amb el Dolç aquest cap de setmana a Agramunt, amb la participació de 6 mestres torronaires de la població que, d'alguna manera, encetaran la campanya pensant ja en les festes de Nadal.
2:15, 2:00. Novetats ara des de Tremp. Els ajuntaments del Pallars Jussà, afectats pels moviments geològics, ja siguin esllavissades, despreniments de roques o esquerdes als edificis, reclamen ajuda urgent a les administracions. De fet, ho han fet avui, que és el Dia Internacional per la reducció del risc de desastres, i demanen celeritat i, sobretot, finançament calés, ja que el temps se'ls tira a sobre. Pau Rovira, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí al Pallars Jussà és una comarca amb molta activitat de plaques tectòniques, molt de moviment de terra, i d'aquí el Geoparc Orígens, de fet. I tot això ha provocat diversos incidents, com per exemple a Santa Engràcia, el nucli de Tremp, el despreniment de roca, recordem, va provocar greus danys i va ensorrar la teulada d'una casa del poble. Per això, en el marc d'aquest Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres, l'Institut Cartogràfic i Geològic ha organitzat unes jornades d'estudi i prevenció i ha visitat les zones per tal d'avaluar la situació de cadascuna. I aquí, a Santa Engràcia, on ens trobem, la seva directora, Míriam Moisset, ha afirmat que la zona ja està assegurada, però que cal anar amb compte.
Doncs bé, és un risc assumible. Hem protegit doncs, la paret, com comentava abans, i com ens han explicat avui en la jornada, no? La relació que hi ha entre risc, vulnerabilitat, no? Per calcular doncs, el risc. El que podem dir és que és un risc assumible.
Un risc assumible, però tot i així els ajuntaments, com deies Marta, reclamen mesures urgents. A Salàs de Pallars, per exemple, el barranc sobre el qual s'erigeix el municipi està en risc de caure i tal com ens ha explicat el seu alcalde, Jaume Soler, només queden 6 mesos de termini per fer totes les obres d'apuntalament que exigia l'informe geològic.
És que tenim una mica una espasa de Damocles al damunt. Estem en aquests moments buscant tot el suport institucional per dur a terme les actuacions que se'ns va demanar a l'informe, no? I també estem intentant treure entrellat com hem de tractar aquest tema a nivell pues, urbanístic, també de propietats del sòl, a nivell de com hem de fer aquestes actuacions.
També reclamen ajudes des d'Abella de la Conca. Sentim la seva alcaldessa, Montse Gimo.
El problema és que no es pot fer un sanejament. Aquí a Santa Engràcia, per exemple, que hem vingut avui, han després les roques que estaven a punt de caure, a Vella. Si fas caure les roques que estan a punt de caure, ja no queda una teula en cap teulat. És el gran problema que hi ha. Perquè clar, és molt recent i ara estem estudiant i ara serà el pròxim pas, doncs això, anar a demanar a veure qui ens pot ajudar.
Asseguren que són ajuntaments petits, que no poden assumir els costos d'unes obres tan grans i insisteixen que s'haurien de fer actuacions de manera urgent.
Gràcies, Pau Rovira. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Preocupació dels ecologistes del Berguedà per si tira endavant un projecte de central hidroelèctrica reversible al pla de Clarà al municipi de l'Anou, sobretot després de saber que la Generalitat, a través de l'empresa pública l'Energètica, podria estar interessada a entrar-hi. L'Anou, Nàtia Dell, és així?
Sí, exacte, Marta, però sempre que no hi hagi oposició dels ajuntaments implicats, asseguren fonts de l'Energètica. Tot i que està en una fase molt inicial, el govern veu amb bons ulls el projecte, el considera estratègic. Un tema que preocupa el grup de defensa de la natura del Berguedà i a la plataforma antiincineradora de Cercs, que temen que això pugui fer canviar l'opinió d'alguns partits polítics i s'aplani el camí a les empreses promotores. Martina Mercet és de la plataforma.
És una zona de pastures amb un àmbit de muntanya on n'hi ha molt poques, té un altíssim valor ecològic i agronòmic, però a més és que està just al límit del PEIN, que està altament protegida.
Des del grup de defensa, Héctor Aranda afegeix.
No s'està canviant el sistema, s'estan fent exactament els mateixos projectes que abans i anem cap al col·lapse. I el dia que s'aixugui el riu, què farem? Amb tot el mort que quedaran aquí, perquè en aquesta comarca ja tenim masses cadàvers.
Totes dues entitats demanen un posicionament clar de les ajuntaments i també del Consell Comarcal, que, per cert, el 2022, quan es va fer pública la idea, va aprovar una moció en contra.
I s'hi han pronunciat?
Diu que no hi està a favor ni en contra, però que estan oberts a parlar-ne. Amb Moisès Masanes, conseller comarcal, ho deia així en declaracions a Catalunya Informació.
Estem disposats a estudiar-lo perquè, evidentment, han canviat d'alguna manera les circumstàncies de fa 2 anys. Que l'estudiem no vol dir ni que estiguem a favor ni en contra en aquest moment. Encara no hem vist el projecte executiu. El que hem de fer és estar al costat dels alcaldes i alcaldesses.
Pel que fa als consistoris, l'alcalde de Cercs, Urbici Malgarriga, diu que estan més a prop del no que del sí i demana, si s'acaba tirant endavant, que es faci amb el màxim respecte.
Més aviat amb el cantó del no que amb el cantó del sí. El càstig ha sigut molt sever. Línies elèctriques que passen per dalt, una tela d'aranya... Tenim moltes coses doncs, que ens l'han espatllat. Doncs ja n'hi ha prou.
Per la seva banda, l'alcalde de la Nou, Josep Maria Paixó, assegura fora del micròfon que de moment no han rebut res, cap projecte formal sobre aquesta central, però que si mai arriba demanarà l'opinió dels veïns a través d'una consulta. Perquè la central sigui una realitat, caldria construir en una zona de pastura un nou embassament que captaria l'aigua de la Baells i l'emmagatzemaria per produir energia.
Dos quarts i mig de dues, sovint aquí al Catalunya al Dia us expliquem que les zones rurals de Catalunya s'estan envellint. Hi ha municipis doncs, amenaçats clarament pel despoblament i una de les maneres de combatre-ho és tenir una escola. I encara és millor si aquesta escola pot donar servei de llar d'infants. Doncs això és el que ha aconseguit per primer any l'escola rural de Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà, on no arriben els 700 habitants. Aquest curs s'hi han començat 6 alumnes d'un i 2 anys. Laia Claret, tu que has anat a aquesta escola, feia anys que es plantejaven tenir alumnes d'aquesta edat a la llar d'infants?
Sí, tant bon dia. Mira, Rosa Cortadaner és la directora des de fa 4 anys i sempre s'ha plantejat de poder tenir alumnes d'un i 2 anys. Però per aquest curs hi ha hagut un fet diferencial al poble i és que han nascut més nens i nenes que un any habitual, que en neixen 2, 3. Per tant, van demanar al departament poder oferir el servei i ho han aconseguit. Això de seguida va cridar l'atenció.
Quan es va començar a parlar de si s'obriria o no, sí que vam tenir diverses trucades de famílies demanant si s'obriria IUI2, que estaven buscant municipi a prop d'un nucli gran, com pot ser Figueres o la Jonquera, ben comunicat, com és el cas de Sant Climent, amb bons serveis.
L'alcalde Marc Sala celebra aquest fet que per ell és determinant.
Estem molt contents, és clau, perquè en qualsevol zona, però més en una població petita com és Sant Climent Sescebes, la mainada és el futur. Els pobles es van envellint, i si no arriba gent nova, malament.
Andreu Vinyals és un pare primerenc i porta la criatura.
Estàvem buscant guarderies als pobles més propers, com Cabanes, com Peralada. No sabíem si tindríem plaça o no, i quan ens vam assabentar que teníem guarderia al poble, doncs, home, felicitat, no?
I també és un abans i un després per la Thaisa Donasmento, que a l'escola ja hi va la seva filla gran, la Chloe Sánchez.
Una comoditat per conciliar la vida laboral i familiar. Per les mares, per si han de fer alguna cosa més, com mares, però també com dones. Per la gran no hi havia.
No hi havia guarderia?
Guarderia no. I clar, vam estar a casa fins als 3 anys amb ella i en canvi ella, amb un any i mig, ja estem aquí.
Tu ets la germana gran?
Sí.
I el teu germà petit ve a la teva escola a l'hora del pati i jugueu junts?
Sí. Passeiem junts, juguem junts, fent tonteries junts.
Laia, i pels implicats, com ho veuen la resta de nens i nenes?
La majoria encantats, perquè, clar, els més grans, fins a 6è de primària, per primera vegada comparteixen centre i hores del pati amb els més menuts.
Jo vull visitar-los cada dia.
Quants anys tens, tu?
9. Ja amb la comunitat és molt millor perquè et comuniques més amb la gent.
A mi m'agrada perquè som més a l'escola i llavors és més divertit.
Perquè així puc jugar con ells.
M'assembla molt bé que estiguin els bebès allà. Els ajudem a caminar.
M'agraden perquè són petits i li pots tocar el cabell.
Ara bé, hi ha algú a qui no li agrada tant, això?
Bueno.
Per què? Explica-m'ho.
No sé, a vegades caminen per la pista quan estem jugant a futbol.
A l'hora del pati?
Sí, a vegades molesten una mica.
I és que entre l'alumnat i les mestres han acordat que si els més petits són a la pista, doncs no fan servir pilotes. Però més enllà de jugar, els més grans, els ha despertat una mica la curiositat.
Per exemple, la classe de cicle mitjà, que són alumnes de tercer i quart, cada trimestre trien un projecte sobre les seves curiositats. I el que ha sortit és d'on venen els bebès. Han jugat amb ells, doncs també han vist que no tots caminen igual, un ja comença per l'altre, no? I bueno, els ossos són igual, tenen el mateix esquelet.
Amb aquests 6 nous alumnes d'aquest any, a l'escola de Sant Climent ja són 48.
Més coses, investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert com es poden eliminar bona part dels microplàstics presents als mol·luscos que ens mengem. En l'estudi han constatat que cada musclo cultivat a Catalunya té de mitjana 9 fragments de microplàstic. Jordi Barranca, de quina tècnica estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs una cosa tan senzilla com la depuració. Però primer anem a pams. Per fer la investigació s'han agafat musclos, ostres arrissades i tallarines al Delta de l'Ebre, no per cap raó en especial, sinó perquè és on més a prop se'n cultiven. Els han analitzat i han vist com es pot reduir el nombre de microplàstics que contenen. Joaquim Rovira és professor i investigador del Departament de Ciències Mèdiques de la URB.
El que hem trobat és que depurant aquests musclos podem eliminar aquests 9 microplàstics i transformar-los en 4 o 5, o sigui, disminuir més o menys a la meitat la càrrega de microplàstics que ens mengem. Aquests processos de depuració és submergir aquests bivalves en piscines d'aigua desinfectada i filtrada a temperatura controlada perquè expulsin, perquè alliberin i per netejar-los de microorganismes patògens.
Han triat aquests mol·luscs per diverses raons, perquè són filtradors d'aigua, en retenen gran volum i també perquè després ens els mengem sense francès. Si hi ha tants microplàstics, no és perquè el sector ho faci malament, sinó que són conseqüència directa de l'activitat humana i dels nostres hàbits. Els científics fan un toc d'alerta dels perills que poden tenir aquests microplàstics en la salut humana.
Cada cop hi ha més evidències científiques que aquests microplàstics irriten l'intestí. Aquests microplàstics, degut a aquesta irritació d'intestí, també poden inflamar el fetge. I, a més, aquests microplàstics poden contindre substàncies, additius, que poden ser potencialment tòxics pels humans. I, per tant, això s'ha de controlar. No generar alarma, però sí, és un toc d'alerta.
Un altre dels objectius és també conscienciar sobre els teixits que utilitzem en la nostra roba diària i de com de contaminats tenim els mars i els oceans.
Gràcies, Jordi. Doncs des d'avui fins al 10 de novembre, les jornades gastronòmiques del Calamarenys us proposen anar justament a tastar receptes tradicionals, però també plats innovadors amb aquest mol·lusc tan apreciat i que ens diuen que, pescat en aigües del Maresme, té un gust especialment dolç. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què hi trobem a les jornades?
18 restaurants del municipi ofereixen durant el mes de les jornades diferents plats amb el calamar d'Arenys com a ingredient principal. A més, es fa una mostra a la llotja vella del port, tapes de calamar al mercat, la subhasta de peix, sortides amb barca... El regidor de promoció econòmica, Ramir Vidal, destaca que el més important és donar vida al municipi.
Que la gent que ve aquell dia, al cap d'un mes, pugui tornar, pugui dir, ostres, vaig menjar molt bé, escull aquell restaurant on ha provat la tapa, però no només va al restaurant, possiblement vingui el dematí, faci un passeig al port, pon amb la marinada, que és una barca que tenim per fer passejos, pot fer una cervesa en un altre local, comprar alguna cosa...
I el més esperat és el sopar popular. En Joan Major és pescador i restaurador, impulsor de les jornades, i ens diu què superaran aquest any.
L'any passat vam fer patates en calamar i botifarra negra, i aquest any farem calamars amb barreja de bolets i mongetes del ganxet. I promocionem una mica tot el del Maresme. I una bona gana, i que surti bo, ja està.
Defensor del gust i de la mica de crec, ens diu que fa el calamar del Maresme quan te'l menges. Aquesta, segons ell, és la millor manera per saborejar-lo.
Calamar sortit de mar, de la putera. Arribes a casa, enfarinat, dos grans d'all, fregit, tal com ve, i pa amb tomàquet, i sopes més bé que l'hosti, no?
Tot el que vulgueu saber de les jornades a arenysdemar.cat/calamarenys. I sou convidats.
La ciutat de Lleida modificarà el seu escut per adaptar-se a les normes heràldiques de Catalunya. És un dels més de 200 municipis catalans que encara no ha oficialitzat el seu escut, que data aproximadament del segle XI. Júlia Albacar, què canviarà, doncs, de l'escut de Lleida?
Bon dia, Marta. Doncs s'eliminaran les dues branques de llorer que envolten l'escut actual i es modificarà la corona perquè l'actual no s'ajusta a la normativa de l'heràldica catalana. Dóna més detalls Josep Maria Palau, de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica.
Aquestes dues branques que hi ha a l'exterior, que és el que anomenem acompanyaments, que això, si no és pel fet d'una concessió reial o imperial, com pot ser l'àguila de Tàrrega, que va acoplar a l'escut, aquests elements no es blasonen. I l'altra cosa que segurament s'haurà de canviar és la corona. Posarà la corona de ciutat, que és una corona mural.
Es mantindran, però, les flors de lliri com a element central de l'escut. Sobre la relació entre la ciutat i aquesta flor, Palau l'explica així.
Hi ha elements que, d'alguna manera, recorden el nom o tenen alguna síl·laba que pot recordar un altre element. Per exemple, a tothom li vendrà al cap el corb als pobles que es diuen Corbera, el cèrvol de Cervelló, la mà de Maldà o de Maials, perquè hi ha la síl·laba mà. Possiblement Lleida hauria passat això, la similitud al segle XIII que hi podia haver entre Lliri, que es pronunciaria Lir, i Lleida, que encara potser es diria Lèrida o Lírida.
Com bé deies, Marta, Lleida és un dels 200 municipis catalans que encara no té oficialitzat l'escut, tot i que hi ha constància que ja al segle XI existia aquest blasó per representar la ciutat. La previsió de la paeria és que la modificació s'aprovi durant aquesta tardor i poder oficialitzar així l'escut. Sentim l'alcalde, Fèlix Larrosa.
Hem acceptat la recuperació que ens ha fet la Generalitat de Catalunya per la revisió de l'escut de la ciutat i per a legalitzar-lo. Es veu que en algun moment determinat se va fer perquè quedés boniquet, no? Però ens han dit que no era legal des del punt de vista de l'heràldica de les ciutats històriques de Catalunya.
I afegir, Marta, que segons Palau hi ha poca literatura al voltant de l'heràldica lleidatana i anima els historiadors locals a indagar sobre els elements i la història del blasó de la ciutat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El centre KBR de Barcelona s'entrega a partir d'avui a un mite de la fotografia del segle XX, el cofundador de l'agència Magnum, Henri Cartier-Bresson. L'exposició titulada Watch, Watch, Watch repassa la seva àmplia trajectòria amb prop de 250 còpies originals i se centra en la vessant política del mestre de l'anomenat instant decisiu, Montse Mas.
Sí, perquè el fotògraf francès va saber captar sempre el moment just, l'instant precís de qualsevol situació. Així ha passat a la història de la fotografia i així se'l reconeix en moltes de les imatges de la mostra. El seu comissari, Ulrich Pohlmann, ens en destaca una del 1932 molt paradigmàtica.
There is one very early photograph.
Hi ha una fotografia molt primerenca a l'exposició que mostra una persona que salta sobre un toll d'aigua. Crec que és un exemple molt bo, sobretot per la seva espontaneïtat, però també per la seva habilitat de condensar la realitat en un moment.
Però l'objectiu de l'exposició és anar més enllà d'aquesta etiqueta. Per això Pohlmann ha revisat el treball de Cartier-Bresson des del punt de vista del seu compromís polític i social.
El que no vull és reduir-lo a aquesta fórmula, perquè no explica realment l'actitud del seu treball. Vull visibilitzar-lo també com una figura política, una persona que està interessada a mostrar els esdeveniments polítics i socials des de diversos punts de vista.
La mostra coproduïda per la Fundació MAFRE i el Bucerius Kunst Forum d'Hamburg repassa l'extensa trajectòria del fotògraf des dels seus inicis surrealistes als anys 30 fins a l'estil més intimista dels anys 70, passant pels fotoreportatges que va realitzar, per exemple, a la Guerra Civil Espanyola, al final del nazisme o la mort de Gandhi.
A l'octubre, amb la tardor, les castanyes, la castanyada i el Halloween, també arriba Horrorland. El parc temàtic de la por, premiat com el millor d'Europa, ha estat des d'avui i durant 17 dies a Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt. Esperen 34.000 visitants i alguns dies ens asseguren que ja està tot ple. Tornem al Maresme, Marta.
Horrorland neix fa 6 anys, fruit de la passió pel terror d'en David Moreno i la seva dona, la Cristina Raya. Es van conèixer treballant com a actors de l'hotel Kruger del Tibidabo i han pujat un parc d'èxit on treballen molts dels seus familiars i amics. Tres novetats entre les 8 atraccions.
Dr. Heinz Asylum, un centre on el tio fa experimentació amb persones i els converteix en autèntiques alimanyes.
La segona.
Halloween, expliquem d'on ve la tradició de Halloween. Un joc on el diable ve a parlar l'ànima dels participants que vinguin aquest dia i els diu, escolta'm, si m'ajudeu a aconseguir recuperar l'ànima de Stinky Jack, us llibero de la vostra ànima.
I la tercera, per majors de 18 anys.
Matadero, l'assassí, va vestit amb roba d'escorxador amb una màscara d'animal. Se sentiran com autèntic bestiar en un escorxador.
També estrenen dos espectacles de gran format, el tarot, que rep els visitants, i un d'innovador.
Gravar una pel·lícula gore en directe amb el públic que ve. Marta, puja a l'escenari. I quan acaba el show, pum, muntem la pel·lícula.
Cadascú pot decidir fins on vol patir.
El públic que veu Horrorland també està buscant un tipus de terror per adults, transgressor. La gent no s'ha d'angoixar si l'actor que l'està perseguint veu que aquesta persona ho està passant malament. Tota aquesta gent ha rebut una formació per saber en quin moment aquestes persones estan deixant de disfrutar per estar patint. Això és el que no volem.
Un parc inclusiu amb el públic?
Gent, doncs, invident. Els acompanyem a fer un tour perquè puguin tocar els monstres. Ve gent amb cadires de rodes, pirotècnia silenciosa.
I amb els treballadors.
Va venir un noi que li falta una cama. En el càsting em va dir, David, jo et puc fer una cosa que ningú més et pot fer. Que li arrenquin una cama falsa en directe i sembli que l'estiguin tallant. Aquí ve gent amb moltíssims tatuatges que mai els agafarien a depèn on.
Els monstres també tenen una per tendre.
La gent em diu, he vingut a Horrorland un parc de terror i he sentit amor. Com no has de sentir amor si el senyor que et posa el Frankfurt és el meu pare?
Però no us en refieu pas.
La cantant luso-francesa Bevinda obre aquest vespre a Lleida la 13a edició del Festival Interfado. S'allarga fins al 20 d'octubre amb concerts que s'estenen per diferents punts de Catalunya. Estela, un festival que aposta per diferents estils.
Hola, Marta. Sí, la de Bevinda és una proposta més eclèctica que combina el fado amb altres músiques del món. Aquest vespre, l'Espai Orfeo de Lleida presentarà el seu nou disc, Gemeos. I l'altra gran artista convidada és la suïssa-portuguesa Nina Simonet. En aquest cas, un gran nom del fado més tradicional. Carolina Blavi és directora de l'Interfado.
Doncs ens agrada això, que puguem gaudir tant de la mixtura que alguns músics han buscat i d'un fado que alguna cosa, suposo que del bagatge suís, no?, d'aquesta vivència tindrà, però que s'apropa més al fado més tradicional.
Lleida és la ciutat referent de l'Interfado, però el festival se segueix estenent i també ha programat concerts a l'Espluga Calba, a les Garrigues, la Seu d'Urgell, Cambrils o Sant Feliu de Llobregat.
El concert d'obertura i de tancament se fa a Lleida i després doncs, que els dos grups puguin anar arreu de Catalunya a diverses sales.
Com ja és tradició, l'Interfado també combina la música amb tallers de cuina i degustacions de productes de gastronomia portuguesa.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Comença un cap de setmana sense futbol a la primera divisió. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Hi ha compromisos de seleccions, ja ho repassarem més endavant, però avui comencem amb bàsquet. Juga el Barça a l'Eurolliga.
L'equip blaugrana vol ressarcir-se de la derrota de la setmana passada a la pista dels Alguiris de Kaunas. Avui rep l'Alba de Berlín a 8:45, la segona jornada de la competició. De fet, el Barça busca el primer triomf a la fase de grups i l'escorta de Dio Brizuela diu ser conscient del que han de millorar respecte a la derrota de Kaunas.
En Kaunas no hicimos bien un par de cosas muy básicas, que es el uno contra uno y el rebote, y es algo en lo que nos insiste mucho Joan y se ha trabajado bien estos últimos días y es importantísimo en todos los partidos de la Liga, es la base para ganar cualquier partido.
Joan Peñarroya, el tècnic del Barça, no podrà comptar amb Joel Parra ni amb Dame Sar lesionats. Aquest Barça-Alba el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui, Olympiacos Zalgiris i Olimpia de Milà, París Bàsquet.
A la Copa Amèrica Femenina de Vela, aquest migdia es disputen les últimes 3 regates de la fase del grup A.
D'aquí en sortirà el rival del Sail Team BCN a les semifinals, que si les condicions meteorològiques acompanyen, començarien avui mateix a disputar-se. La final de la Copa Amèrica masculina començarà demà entre el vigent campió, el Team New Zealand i l'Ineos. Fa uns minuts, a la presentació oficial, els neozelandesos han fet una haka, l'himne maori, per impressionar els britànics. Fet que no han aconseguit del tot si escoltem les paraules de Sir Ben Ainslie, el timoner.
We all know so much about the great.
Tots tenim moltes referències sobre la cultura de Nova Zelanda i la cultura maori. És impressionant com aquesta cultura ha enriquit l'esport a Nova Zelanda. Això és un privilegi, però no ens intimida la seva haka. Ha estat molt divertit veure'ls.
I com dèiem a l'inici, no hi ha futbol a la primera divisió masculina aquest cap de setmana i és que juguen més partits a la Lliga de les Nacions de la UEFA.
Avui hi ha 8 partits, destaquen 2, el República Txeca, Albània, amb Krejci del Girona i Queralt de l'Espanyol amb els txecs i un company blanquiblau Cúmbula a la davantera albanesa. També a 9:15, Hongria, Països Baixos. Demà la selecció espanyola masculina jugarà contra Dinamarca a Múrcia. Hi ha 6 jugadors catalans convocats per Luis de la Fuente. Un d'ells, Òscar Vinguesa, actualment al Celta, valora un hipotètic retorn al Barça en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Ara mateix, ja ho he dit, estic molt còmode al Celta, estic molt bé aquí. Estic molt centrat en acabar aquest any, en fer un molt bon any, crec que ens ho mereixem i en disfrutar aquest any.
La resta de jugadors catalans són Cubarsí i Lamine Yamal del Barça, David Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea i Aleix García del Bayer Leverkusen. També hi ha el blaugrana Pedri.
En futbol sala avui comença la Lliga masculina amb els 5 primers partits i pel que fa als catalans...
Demà l'Indústria Santa Coloma rebrà el Palma Futsal, rival que analitza el jugador colomenc Marc Turrà.
Un equip que ja porta diversos anys sent un equip top, amb cultura guanyadora, gent que té experiència, gent que juga a nivell internacional, però crec que ens pot anar bé perquè nosaltres crec que som dos estils de joc molt diferents i si podem aturar el seu, nosaltres crec que podem fer mal.
Diumenge el Barça visitarà el Pozo de Múrcia, un inici de Lliga que es perdrà el blaugrana Pitu. El brasiler estarà entre 8 i 10 setmanes absent després de confirmar-se que té una lesió muscular a la cama dreta que es va fer durant el Mundial. La de Pitu és la cinquena baixa que tindrà Tino Pérez a l'estrena de la Lliga. Se suma a les de Catela, Adolfo Lozano i Halid, que valora un altre brasiler, Diego.
tenemos una gran plantilla, sí que hay que recuperarla por entero, pero yo siempre digo, repito, lo importante es cómo termina la temporada. Este año empezamos un poco mal, ¿no?, con dificultades, pero sabemos lo que hay que hacer y lo importante es cómo vamos a gestionar, ¿no?, el decorrer de la temporada y llegar bien al final, ¿no?
D'ahir destaquen també els triomfs del Barça d'handbol i del Club Natació Barcelona a l'Eurocup masculina de waterpolo. El Barça d'handbol, d'una banda, va sumar ahir el quart triomf en quatre jornades a la Lliga de Campions després de superar l'Aalborg danès per 35-27. Carlos Ortega, el tenible granà, destaca el joc defensiu del seu equip.
Tenemos jugadores que son capaces de defender muy bien, además evitando exclusiones, cosa todavía más positiva, pero en algunos momentos durante la temporada, ya hemos comentado, he echado de menos un poquito de tocar más a la gente, porque esto es balonmano, aquí se puede tocar, no te pitan falta personal como en el básquet, ¿no? A veces somos un poco demasiado blandos en ese sentido, creo que hoy se ha hecho las cosas muy bien.
De l'altra banda, la natació Barcelona va derrotar el Panathinaikos per 8-10 al seu debut a l'Eurocup masculina. Sentim Pol Gomà, capità del CNB.
Crec que hem jugat un partit molt seriós, sobretot en defensa. Sí que és veritat que la primera part hem rebut moltes expulsions en contra, però bueno, crec que l'equip ha aguantat i hem estat allà dins del partit. I sí que és veritat que crec que la clau del partit ha sigut sobretot a la defensa de l'home de menys.
No t'ho pots perdre.
Tres propostes. La primera, amb la projecció de la pel·lícula The Miracle Club, arrenca avui la desena edició del Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Bagú, on durant 10 dies es podran veure els millors treballs internacionals d'aquest gènere. Si preferiu música, arrenca el Festival de Jazz de Barcelona i ho fa la Sala Polo amb Judith Nederman, que presenta el seu últim disc d'estudi, L'Art, que ja ha portat a diversos escenaris. I també comença el De Cajón. I ho fa amb el cantaor flamenc Israel Fernández, considerat un dels referents del flamenc actual, avui a les 9 del vespre al Palau de la Música Catalana. Fins dilluns a la 1, bon cap de setmana, adeu-siau.